El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Primer dia en què el preu de la llum està marcat pel topall que la Unió Europea ha acceptat per l'Estat espanyol i Portugal en un mecanisme que s'ha conegut com l'excepció ibèrica. Doncs bé, malgrat aquest control, la factura del subministre és de 224 euros, 10 euros més cara que la d'ahir. Els motius cal buscar-los en la gran demanda energètica amb els aires acondicionats i els mètodes per refrigerar en marxa a conseqüència d'aquesta onada de calor. De com s'ha de comportar el preu de la llum en parlem amb Oriol Xalabarder, vocal de la Junta de la Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, bon dia.
Que el topall del preu no es noti en els preus concrets dels subministres d'avui és una anècdota o vol dir que la mesura no és prou eficient?
La mesura té dos punts. Un punt que és sobre el primer preu de l'electricitat que es va fer traient el topall del gas, que això fa que les generacions que no tenen el cost del gas, que no produeixen amb gas, no es vegin beneficiades amb el que és la repercussió del preu del gas per l'última central que entra en funcionament de cicle combinat, no? I això va sortir un preu de 169, que seria més barat. I això es reparteix pel 100% de l'energia. Què passa? Que el cost el sobrecost de les centrals de gas que tenen que assumir, o que en teoria assumeixen, perquè tenen de comprar gas, això es reparteix sobre un volum d'energia més petit que no el 100%. Llavors, això és el que fa que aquest preu sigui més alt i pot ser més alt en altres ocasions. Això no vol dir que sempre passi. Aquí, en aquest cas ha passat, però no vol dir que sempre sigui així.
Per tant, és conseqüència de l'alta demanda que tenim aquests dies?
Una part, sí. L'alta demanda és una part important, perquè és veritat que aquests dies doncs, han passat quasi bé a 36.000 megawatts de potència i també la baixa producció amb energies renovables. I aquest factor fa que aquesta primera subhasta sigui així. Això vol dir que sempre serà així? No ho sabem, perquè això s'haurà de fer les subhastes, s'hauran de fer els mercats i es marcaran aquests preus i tenim que veure l'evolució que segueix en el futur.
I com s'explica la baixa producció per energies renovables tenint en compte el moment doncs, d'auge del sol, no? Aquests dies amb aquestes temperatures tan importants?
Sí, a veure, sobretot s'explica per la part de l'eòlic. O sigui, de sol actualment hi entren uns 10.000, 12.000 megawatts dels 37-38.000 totals i per tant aquesta energia sí que entra, no? El que passa que, per exemple, l'energia eòlica, que poden arribar a 10-15.000 megawatts, que en total doncs, sumarien els 25.000 megawatts, aquestes, doncs, per qüestions meteorològiques, no entren. No? I és una de les problemàtiques de l'energia renovable, que tu et deus si hi ha recurs renovable o no, si hi ha sol i si hi ha vent. No? I és una de les que els tècnics han de solucionar en el futur per portar la transició energètica. Aquesta disponibilitat d'energia, de producció d'energia, que no és del 100%, com si és quan es produeix el combustible fòssil.
Clar, perquè al final, a banda d'aquest topall, no?, d'aquest topall del que estem parlant avui, un dels reptes és com mantenir, no?, el preu de l'energia més sostenible, més enllà d'aquesta mesura, que ja s'ha explicat que en principi té un caràcter temporal. No? El camí és aquest, és buscar solucions d'energies renovables que realment funcionin i puguin generar energia?
Sí, jo crec que l'energia renovable té una vessant mediambiental imprescindible pel canvi climàtic, però també té una variant econòmica, no? La variant econòmica és que és un tipus de tecnologia on el cost d'operació, el cost de la matèria prima per produir energia és pràcticament zero, no? Perquè no es paga vent, no es paga sol, no es paga aigua, no? A la qual un cop tu tens amortitzada la central, que són centrals que funcionen durant molts anys, el preu tendirà a baixar. I això ajudarà en el futur que el preu baixi. Sí que és veritat que tindrem un cost, que encara és una incògnita, per gestionar tot el sistema per garantitzar el subministrament, que arribi el subministrament al 100% com arriba ara. O sigui, que totes les 24 hores del dia pugui doncs, arribar la potència suficient. I aquesta, aquí s'haurà d'invertir en emmagatzematge, s'haurà d'invertir en diferents tipus d'emmagatzematge, que pot ser hidrogen, pot ser amb liti, pot ser amb bombeig d'aigua. Hi haurà diferents tecnologies que serviran per gestionar aquest sistema elèctric.
Per tant, també clarament un dels reptes de futur. En qualsevol cas, aquesta mesura, aquesta excepció ibèrica, realment aconseguirà contenir preus?
Clar, jo crec que a la llarga algú sí que fa, que és, per mi és l'òptima. Jo crec que no és l'òptima. Hi haguessin hagut altres maneres més senzilles de poder-se fer. De fet, la primera que es va proposar al setembre del 2021, per mi era que era una mesura millor que aquesta, però hi va haver-hi doncs, una oposició per part de les elèctriques que van dir, i així és, que tenen uns contractes bilaterals tancats, no? Que justament aquests contractes bilaterals fa que hi hagi que aquest sobrecost no reparteixi per sobre aquesta energia que està en els contractes bilaterals. Per això fa, com que reparteix amb un volum més petit d'energia, fa que el preu, doncs, pugui el mateix cost, es reparteix per menys energia, doncs el cost unitari per megawatt hora fa que pugui, no? Llavors, aquella mesura, per mirar millor que aquesta, no es va poder, perquè doncs no...
Aquell, a la mesura que era acceptar, reestructurar el sistema, no?, pràcticament?
Era reestructurar. A la llarga tindrem que reestructurar el sistema. Jo no tinc cap dubte que a la llarga, com que hi haurà un mercat, com que hi ha moltes centrals, que et deia, no?, el sistema marginalista de fixació de preus actual es basa molt en el cost d'operació i manteniment. Operació, sobretot, és el cost de producció quan tu tens un cost de matèria prima per produir elevat. I aquest és el sistema que tenim actual. En el futur, quan tinguem renovables, ens basarem en una funció, la part més important del preu serà l'amortització de l'actiu, no l'operació. I això ens portarà a canviar els mercats i generar mercats de flexibilitat, mercats que seran més per gestionar el sistema. Llavors, tenim que anar i tenim que evolucionar el mercat. Ara, actualment, això no es pot fer en un any, perquè són els mecanismes que a nivell europeu doncs, són molt lents, i s'ha picat aquesta exempció ibèrica que en aquest primer dia no ha funcionat tan bé, suposo, com esperava el Ministeri. Jo crec que en el futur doncs segurament doncs es veurà sí que una disminució, difícil de quantificar quan, perquè al final dependrà de les subhastes i dependrà de l'energia, dependrà de quines tecnologies entrin, no? Però sí que jo crec que sí que representarà una reducció del cost al llarga. Significativa? No ho sabem fins que no sapiguem la demanda, fins que no sapiguem quin tipus de tecnologies entren en el mercat.
Per tant, al final el que cal és un canvi de concepció, no?, en el sistema energètic, tenint en compte aquesta realitat amb la que ens hem topat d'aquest increment tan important dels preus, no?
Sí, a la llarga, part de la transició energètica no només és tecnològica i social, perquè també la ciutadania ha de formar part del sistema amb tota la part de l'autoconsum, de les comunitats energètiques, sinó també ha de ser una transició dintre del mercat i la concepció del mercat que es va fer fa 20 anys, que es va fer a final dels 90, la concepció del mercat. Per tant, aquest mercat ha d'evolucionar i ha de canviar.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat a Ràdio Sabadell a l'Oriol Xalabarder, vocal de la Junta de la Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tingui un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.